Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La recta final del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns, l'espai Gat i Gos. Avui parlem d'animals i de política, no?
Bueno, parlarem d'animals.
Parlarem d'animals.
Deixem-ho aquí.
Home, però que avui realment... dic que parlarem també de política en referència als animals, perquè ens volem referir a aquesta nova ordenança de la tinença d'animals que s'ha aprovat inicialment al ple municipal i que ara està en període d'al·legacions. És a dir, que si algú opina el contrari té alguna cosa a dir...
Ara és no? El moment.
Ara és el moment.
De fet, explicarem una miqueta el procés. El dilluns passat es va aprovar a l'Ajuntament de Sant Cugat, en el ple, la nova normativa de tinença d'animals de Sant Cugat. Val? Llavors, a partir d'ara s'ha de publicar en el BOE, si no m'equivoco, i hi haurà 30 dies per... A partir de la publicació hi haurà 30 dies...
No, ha caigut uns auriculars.
Vale.
No passa res, eh?
Doncs hi haurà 30 dies per al·legacions, i llavors ja serà definitivament aprovada. Val, avui aquí a Sant Cugat fa una temporadeta, hi ha molt moviment amb el tema animal, i s'ha creat una taula animalista. Bé, que ho dic bé? Taula animalista?
De benestar animal, no?
De benestar animal, perdó.
De benestar animal.
La taula de benestar animal. I avui portem els dos vicepresidents de la taula. En Dimitri de Franc, molt bon dia, Dimitri.
Buenos días.
I en Ferran Vilasenyor.
Hola, bon dia, Ferran. Molt bon dia.
I ens parlaran una miqueta, ens explicaran com ha anat aquesta normativa, perquè la taula ha sigut on realment s'ha treballat molt aquest tema de la nova normativa, i ells com a vicepresidents doncs, també han treballat molt. Llavors jo poder començaria una miqueta pel principi. Es crea la taula i us demanen participació amb la nova normativa directament, o com funciona això?
Aviam, primer, disculpar el president, l'amic Joan Puigdomènec, regidor de Medi Ambient, que avui per temes laborals no ha pogut estar amb nosaltres, que diguem-ne que seríem la tríada de regidors que estaríem en aquesta taula, a part dels representants de cada partit polític que en forma part. Tot això ve d'una moció. Ve d'una moció impulsada per la plataforma animalista de Sant Cugat conjuntament amb les altres entitats animalistes que el que posen sobre la taula és la creació d'una taula animalista, una taula sectorial a partir de la qual...
I el CAU també.
Que es pugui parlar de tot plegat, però també de les primeres reunions va sortir aquest objectiu que seria aquesta ordenança. I per tant, diguem-ne que no surt això de com si hagués caigut un asteroide aquí de sobte, sinó que hi ha una necessitat. Normalment les coses surten quan hi ha una necessitat. Aquí teníem una necessitat, que era ajuntar-nos tots, però no solament el CAU, el PAS, o nosaltres, o els que som raros dels animals i aquestes coses, no, que també ajuntar-se la gent de mobilitat, la gent de seguretat ciutadana de l'Ajuntament i les diferents entitats, i intentar consensuar i parlar-ne per fer alguna cosa. D'aquí surt aquesta ordenança, que és una ordenança no per animalistes, és una ordenança per tothom. És una ordenança...
Els ciutadans que tenen animals.
Clar, és de drets i deures, drets de tots aquells que tenen animals i per poder passejar-los, per poder portar-los aquí i allà, però també deures i multes, perquè clar, que aquí quan algun gosset fa la caca, físicament la fa aquest gos, però la fa el senyor o la senyora que no la recull. Per tant, drets i deures, i el que estem posant sobre el blanc són els drets i els deures, i sobretot també una concepció important, que nosaltres entenem que els animals tenen drets, i per tant la cura d'aquests drets també es recull en aquesta ordenança.
Vull insistir una miqueta, a dintre de la taula hi ha totes les associacions animalistes de Sant Cugat i a més hi ha inclús particulars, persones que poden estar cuidant una colònia de gats o persones que estan implicades en aquest món animalista des de fa molts anys i també hi han participat. O sigui, no és una cosa només ni política ni institucional, o sigui, és a nivell de tothom.
Sobretot.
També estan la policia i los profesionales. Los veterinarios de la ciutat també estan invitats a venir.
Ara anava a dir també que també hi ha policia local i han vingut més d'un veterinari.
Llavors no falta ningú, no?
Crec que no ens hem deixat, i ens sabria molt greu haver-nos deixat a d'algú.
No les diem totes, que segur que ens oblidarem alguna.
No, per això no vull nombrar-les, perquè segur que em deixo una
oblidada.
Però abans hi havia, ja existia una ordenança...
Hi existeix una ordenança de convivència, per entendre'ns.
No, existia la ordenança animal en Sant Cugat. Lo que pasa es que la ordenança animal era bastante antigua. Era bastante antigua y se necesita...
Una actualización
para la realidad de Sant Cugat, porque muchas veces estas ordenanzas, cuando se hacían antiguamente, eran un copia y pega de la ley. La ley es hecha para el Estado español y para las comunidades autónomas. Aquí lo que se trataba era de hacer un documento que encabiera la realidad de Sant Cugat. Entonces, por ejemplo, en esta nueva normativa entrará, en el periodo de alegaciones, por ejemplo, la figura también de la gente del bienestar animal, que es una homologación a lo que es el cuerpo de protección civil, pero para los animales. O sea, como funciona el sistema de protección civil con voluntarios, profesionalizados y todo, estamos haciendo un experimento desde Sant Cugat para poner esta figura de protección a los animales en marcha. Y claro, esto teníamos que tenerlo reglamentado la ordenanza, porque por ejemplo en la ley de la Generalitat esto no existe, porque no lo ha inventado la Generalitat, se lo ha inventado en Sant Cugat. Entonces queremos tener una ordenanza que trate de ser mucho más avanzada que la del resto de los ayuntamientos o inclusive el marco estatal o de Cataluña.
Parlem, ja que ha introduït el Dimitri, una de les novetats, altres, perquè n'hi ha bastants més.
Sí, sobretot a mi m'ha agradat molt una de les que parla dels espectacles d'animals. Per exemple, en aquests moments, ja per la normativa, ja no podran haver-hi circs amb espectacles amb animals salvatges a Sant Cugat.
De fet, ja no hi són. Perquè em sembla que hi ha una normativa a nivell de Catalunya, no?
I hi ha una moció que es va aprovar en el plenari ja fa temps. Mira, jo us explicaré una anècdota. Ahir vam estar a Manresa, fira medieval a Manresa, i hi havia una, dintre dels diferents estants que hi havia una on hi havia molts ocells, rapinyaires, àligues, etc., que estaven allà plantats, pobres, i tothom mirant-los. Això no pot ser.
No, això
no pot ser, i sobretot quan és una fira d'una inspiració municipal. Sortosament o no, però van venir activistes que el que demanaven és que amb els animals no es fan aquestes coses. Doncs això ja hi és, i hi ha altres coses que crec que podem destacar d'aquesta ordenança. El que em referia sobre el concepte públic del tractament dels animals. O sigui, aquí el que estem dient és que és hi ha un tractament públic, i, o sigui, aquell gos que està al balcó, que està tota l'estona abordant, està abordant perquè l'han deixat estar. Per tant, hi ha una defensa dels seus drets com a institució, com a institució pública, i això també ho regula aquesta acció. Igual que hi ha moltíssimes colònies de gats, que des de fa molt temps l'estan cuidant bàsicament senyores, i el que s'ha fet és un cens d'aquestes colònies i intentar fer-ho bé, perquè les colònies de gats ben regulades no solament ajuden a aquells que ens agraden els animals, al contrari. Si imagineu que no s'esterilitzen les colònies de gats, diguem-ne que en 2 anys tenim 74.000 gossos en aquella zona, amb els problemes d'incivisme, de malalties i de tot plegat. Per tant, també és una proposta molt interessant per a les persones que no són animalistes.
De fet, amb el tema gats, ara les colònies de gats, els gats estan considerats com a fauna urbana, i a més ja estan protegits. Que fins ara tenim serios problemes, perquè realment les persones que cuidaven gats estaven com les boges dels gats, vale? I estaven com una miqueta mal considerades, fins i tot inclús algunes vegades perseguits i tot, insultats i coses d'aquestes. Tot això en aquests moments teòricament a Sant Cugat ha de deixar de passar. Inclús tenim l'apollo, tenim l'ajuda de la policia municipal en cas de que tinguem aquestes increpacions quan anem a alimentar els gats a les nostres colònies.
Y se cambia globalmente el sentido. Disculpen que hable en castellano, pero en catalán me trabo. No saldríamos nunca de aquí. También cambia desde el sentido filosófico. Por ejemplo, si lees en lo que está aprobado ahora en el preámbulo, por ejemplo, habla del animal como animal de compañía, siempre como objeto de posesión de. Y una de las reformas que vamos a meter en estos 30 días es de meter en la idea del animal como ser sintiente, como ser capaz de sentir y de realizar empatía y simpatía por otro ser, porque muchas veces confundimos estos términos. Empatía es la capacidad que yo tengo de ponerme en tu sitio, pero no la capacidad de ayudarte. Y la simpatía, los neurobiólogos la definen como la capacidad que yo tengo de sentir lo que estás sintiendo y a la vez la acción de ir por tu rescate. Eso yo creo que todos los que hemos tenido animales sabemos que los animales tienen esa capacidad. Entonces es un giro ya en lo que es el derecho propiamente y cómo visualizamos al animal. También el hecho de que no solo se protege a los animales, sino también se quiso adelantar, porque hubiéramos podido aprobarla en un mes o dos, pero se quiso adelantar también por varios conflictos de convivencia que se estaban tratando de solucionar. Entonces, esta nueva norma también regula, por ejemplo, oye, ¿hasta cuándo puede ladrar un perro y la administración intervenir? A veces no quedaba claro eso, pero ahora tiene un marco de actuación mucho más fuerte la administración para poder intervenir en este caso con cuestiones sancionadoras, que también va en beneficio de la gente que no tiene animales y que muchas veces soporta el ladrido de los animales.
Claro. Aquí s'ha de respectar tot, no? Els que tenen i els que no tenen. Sí, es tracta de trobar aquest equilibri en la convivència. Imagino que això que comentava el Dimitri deu ser un dels problemes més habituals, no? Algú que es queixi perquè el gos del veí o està plorant tot el dia o no deixa de...
Això i les caques.
Això i les caques, lògicament. El que passa que també t'he de dir una cosa, quan un dels gossos està plorant tot el dia és perquè hi ha algú més.
Mm-hmm.
Vale? És un gos que segurament no vull dir res perquè lògicament no, cada cas és diferent, però possiblement estigui som més hores del compte.
O un espai petit.
O un espai petit, o lligat inclús amb una cadena, cosa que tampoc es pot, ja amb aquesta nova normativa ja els gossos ja no poden estar lligats així. Diverses cosetes que jo crec que ha millorat bastant el tema de deures i d'això dels animals. N'hi ha un punt que a mi m'agrada molt, que vull que comentem entre tots una miqueta, i és la donació de cries. No sé si us he llegit aquest tema, és un punt que realment està molt bé perquè fins ara no hi havia cap regulació. L'única regulació que hi havia és que els animals no es poden vendre. Però si un particular tenia cries, sí que els podia donar a altres particulars. I aquí hi havia un buit que tothom feia el que volia. Ara, amb aquesta nova normativa, ja els particulars han de donar els animals legalment establerts amb un contracte. Amb la qual cosa,
Que quedi constància
que estàs donant aquell animal. Mai, lògicament, mai ni es poden vendre ni res si no tens la llicència de la Generalitat. En el cas de venda s'ha de tenir la llicència de la Generalitat. En el cas de donació s'ha de fer un contracte, com fem totes les protectores, conforme que aigües l'estàs donant a un particular. Y yo creo que es un punto que también está que ha mejorado muchísimo.
Y tampoco se puede dar animales, aunque esto ya estaba recogido en la ley estatal y en la ley catalana, tampoco se los puede dar como recompensa o premio en una feria. Mira, has ganado un premio, te damos un perrito. O sea, eso ya queda terminantemente prohibido desde el Estado hasta el municipio.
Quines novetats més hi ha? Això de portar els gossos lligats o no lligats...
Aquest és un tema interessant.
Aquest és un tema llarg i interessant.
Em sembla que us ho comentava la setmana passada, no sé si va ser vosaltres o va ser una altra de les tertúlies que tenim, però jo fa uns dies, normalment s'han de portar els gossos lligats, normalment, pel carrer, aquí al centre. Mm-hmm. Jo vaig veure un jove que portava dos gossos, els dos eren de la mateixa raça, d'aquells anomenats, podríem dir que perillosos. Un anava lligat i l'altre anava campant...
Si són gossos considerats potencialment perillosos, s'han de portar lligats.
Sempre.
És així.
I si no, multa.
Sí que és cert que hem estat parlant molt amb policies, amb regidors, amb polítics, amb tothom, estem parlant molt, i hem arribat a una mena d'acord de tenir una miqueta de permissibilitat amb les persones que porten el gos deslligat, perquè hi ha gossos anomenats gossos satèl·lits. Mira, si de cas us posaré jo com a exemple. Jo tinc quatre gossos. Val? Has de ser molt conscient i conèixer molt bé el teu gos. I aquí hem d'atacar la consciència de les persones. Dels quatre gossos que tinc, dos van deslligats i dos van lligats. Vull dir, hi ha dos gossos que els tinc com a satèl·lits, que no s'allunyen de mi més de 10 metres. Clar, que s'allunyen a l'11 metres, faig un crit i venen de seguida. Vull dir, llavors pots considerar que el teu gos... Però tinc els altres dos que no fan massa cas, que van a saludar a tothom. Són molt simpàtics, però van a saludar a tothom. Això no li agrada a tothom. No clar. Tothom té per què agradar-te que et vingui a saludar un gos. Llavors, n'hi ha una que saluda a tothom. Doncs clar, aquesta gossa no la puc deixar solta.
No, sobre aquest tema, jo crec que hauríem de diferenciar entre el que comentava el company, allò que hi ha un gos que vas per aquí pel centre i diguem, la teva obligació és tenir-lo lligat, però per això, que hi ha gent que no li agrada, vull dir que és absolutament respectable i tot plegat. I l'altra, que era una demanda que hi havia de les persones que tenen gos, home, jo què sé, si estàs un dia en un parc, en alguna zona, saps que si el tens deslligat pot passar algun policia en aquell moment i podia complir una ordenança i una multa. I per tant, si hi ha una necessitat que el gos corri, doncs podem habilitar zones que estiguin, doncs que tothom ho sàpiga, que allà poden existir gossos corrents i fent les seves coses. Evidentment els amos recolliran, o els propietaris o els seus amics hauran de recollir les seves caques i tal, però que puguin córrer i que hi hagi un espai on de socialització, si escau, diferenciada evidentment dels parts dels nens i tot plegat. Per tant, això també és important tenir en compte.
És molt important. Els espais, s'estan fent molts espais aquí a Sant Cugat, de fet ara no fa gaire n'hem fet un aquí a Can Mates, estan molt bé, però també hem de reconèixer que hi ha molts espais oberts on el gos pot gaudir de la llibertat. Si realment el propietari recull les caques i vigila que no molesti ningú. El que també hem de tenir en compte, per exemple, el que tu deies, el centre. Jo al centre considero que els gossos no haurien d'anar deslligats. Val? Perquè precisament aquí al monestir tenim uns jardins molt macos que moltes persones deixen el gos deslligat, però no tenim en compte que hi ha una colònia de gats.
La veritat.
M'entens? Llavors, si realment ens agraden els animals, ens agraden tots els animals. Un gos perseguirà un gat. Si hi ha una colònia de gats, i tots sabem, sabadors, de que al monestir hi ha una colònia de gats, poder no és el lloc ideal per deixar el nostre gos quan a 10 minuts tens un
gos. Home, potser no tothom ho sap, eh?
Que hi ha una colònia de gats? Bé, doncs potser haurem de posar un anunci. Poder ser cert.
A veure, tu ho saps, perquè tu ja estàs en el
tema. Però tu creus que la persona que ve a passar gos cada dia aquí al monestir no sap que hi ha una colònia de gats?
No ho sé,
Sempre hi ha alguna.
No t'ho sé dir.
De hecho,
jo ara mateix m'acabo d'assabentar que hi ha una colònia de gats aquí.
No vas a passejar gos cada dia.
No, jo no tinc gos, ja ho saps.
De hecho, por ejemplo, en el tema de los perros potencialmente peligrosos, por ejemplo, se tiene que sacar un permiso de la administración para ir con este perro. Se lo tiene que llevar con correa, no más de dos perros potencialmente peligrosos a la vez, con una correa de 2 metros. Por ejemplo, también ya a nivel general se prohíbe la correa de castigo. Si nos están escuchando los comerciantes, en San Cugat están prohibidas las correas de castigo, que son para ahorcar al perro. Entonces, si las están vendiendo, déjenlas de vender, por favor. En los espacios públicos se pedirá licencia administrativa, lo que decía. También se pedirá una serie de requisitos. Después también tenemos que ver una cosa, que hay perros potencialmente peligrosos y personas potencialmente peligrosas que llevan perros que son majísimos y que los vuelven violentos. Entonces también, por ejemplo, en la norma está que ya no, una persona que tiene problemas con la ley, problemas de violencia, problemas de... Y esto viene por ley, ya no puede... Es una de las actualizaciones que nos tenemos que hacer. Ya no puede tener un perro potencialmente peligroso. Por ejemplo, si alguien ha cometido un delito de violencia de género, ya no puede tener un perro potencialmente peligroso. Imagínate, un perturbado mental con un arma, que es un perro, en las manos, esto es terrible.
Ni un perro no peligroso tampoco.
ninguno.
No, es que no es capaz ninguno de manejarse en sí mismo.
Ens queda molt poc temps i tenim dues qüestions més, que és l'accés a establiments i a transport públic.
Sí.
Això del transport públic, direm que ha generat una certa controvèrsia d'aquests dies. Jo el que recomanaria és mirar l'ordenança. L'ordenança no diu que pot entrar qualsevol gos en l'autobús, per entendre'ns. O sigui, hi ha una reglamentació que parla de quina és la manera, els gossos pigalls sí, llavors els altres depèn dels quilos, alguns amb una gàbia i tal. Segurament sí que se n'ha de parlar més d'aquesta situació. És possible que hi hagin determinats autobusos que siguin més petits que altres als barris, i per tant, i és diferent el ferrocarril i el metro, si parlem de transport integral, que l'altre. Però en tot cas, la convivència entre persones i gossos no és impossible. No és impossible. La transmissió de malalties que pugui existir entre gossos i gats i persones, no, perquè algú comparteixi una estoneta amb un gos a un autobús, diguem-ne que no... Pot tenir al·lèrgia? Doncs segurament pot tenir al·lèrgia, igual que quan passa l'autobús pel carril, jo en tinc el plataners, vull dir, també passa. Però en tot cas sí que ho hem de lligar. sí que hem de lligar més i hem de parlar més, segurament. Però és que, insisteixo, l'ordenança, i ara el Dimitri ho està posant aquí, l'ordenança queda, jo crec que queda d'una manera que es pot matitzar, segurament, segur que es pot matitzar, però crec que no queda tan obert com semblava.
Mira, por ejemplo, de este tema, está permitido en las siguientes condiciones, que vayan con correa, limpios, chipados y censados por el ayuntamiento. O sea, hay que censarlo por el ayuntamiento. Que el titular muestre la acreditación. Y los perros potencialmente peligrosos en ningún caso pueden entrar a un bus.
¿Es pot trobar l'ordenança?
Hauria d'estar penjada a la web de l'Ajuntament. Sí.
Doncs la gent que entri, que la busqui i que se la miri ben bé, sobretot si estan interessats perquè tenen gossos.
I si no, que li vinguin les associacions i a veure si se les poden. Sí.
Molt bé, doncs se'ns ha quedat curt, però hem d'acabar. Gràcies, Ferran Villaseñor, Dimitri de Franc i Francesc, la setmana que ve més.
Ens veiem.
I a vostès demà a partir de les 9, 9 Sant Cugat a Fons. Gràcies, bon dia.